Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. L'any 2024, Espanya va registrar una mitjana de 8 agressions diàries contra professionals de la infermeria. En total, 2.840. Aquestes xifres no sols són esgarrifoses, sinó que reflecteixen una creixent onada de violència que posa en perill la integritat dels qui dediquen la seva vida a cuidar dels altres. La infermeria és un pilar fonamental del sistema sanitari que està sent sacsejat, assetjat, maltractat i atacat en un context on la necessitat de protecció i respecte hauria de ser indiscutible. Sovint les agressions ocorren en situacions d'atenció extrema, com en urgències o en atenció a pacients amb malalties greus o cròniques. No obstant això, no es pot justificar en cap concepte l'ús de la violència com a resposta. Les infermeres i infermers són allà per atendre, consolar i curar, no per ser un blanc d'agressions. La violència no sols és una violació dels drets de la persona, sinó un atemptat contra la salut pública perquè afecta directament a la qualitat d'atenció que els pacients reben. L'Estat, el govern, les institucions han d'actuar ja de manera urgent. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra. Vinga, anem a saber quin temps faran les properes hores, és a dir, demà dimarts. La calma anticiclònica es reforçarà i, per tant, la combinació de sol i boira seguirà dominant. L'ambient serà assolellat durant el dia i la temperatura pujarà lleugerament. I és moment de sortir a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència a hores d'ara. Des del Servei Català del Trànsit ens informa l'Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, aquesta hora, sense ser una tarda especialment complicada, parlem encara d'alguns trams, sobretot amb lentitud, algunes aturades. És el cas, per exemple, de l'autopista P23, on hi ha hagut un vehicle avariat ara ja retirat. El que queda en sentit Martorell és a la zona de Molins de Rei, en uns 2-3 quilòmetres, encara molt densa, molt lenta, en aquesta direcció. Destaquem també en aquest cas la C58 d'entrada entre Montcada i Torrebaró, així com també la C17 amb lentitud a Parets del Vallès en sentit sud, i també pel que fa a les overrondes, diferents trams en els dos sentits de la marxa. De moment és tot, bona tarda.
Com sempre, gràcies, Eduard Sánchez, des del Servei Català del Trànsit. I no marxeu perquè d'aquí un moment, amb la companya Yolanda Bernal, en parlarem del Dia Mundial contra el Càncer, que celebra demà, i nosaltres posarem la mirada en el que és l'alimentació. L'important que és alimentar-se bé, sobretot quan es té algun tipus de malaltia, en aquest cas, càncer. D'aquí a un moment t'ho explico. Fins ara.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
Macaco llega al Festival Intims de Casino Barcelona. El sábado 22 de febrero descubre en exclusiva su nuevo disco y revive sus grandes éxitos en un concierto íntimo para solo 250 afortunados. Recuerda, el 22 de febrero disfruta de Macaco como nunca antes lo has hecho. Últimas entradas en casinobarcelona.com.
7 de cada 10 personas atendidas por Cáritas Barcelona no disponen de una vivienda digna. Los alquileres no dejan de aumentar y los sueldos no llegan a cubrir las necesidades más básicas. Ayúdanos a que ninguna familia tenga que elegir entre comer o pagar el alquiler, porque un hogar es más que un techo y cuatro paredes. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona o en el Bizum 33381.
Hay muchos cars.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Las claves de este terremoto que sufrieron las bolsas por mor de la inteligencia artificial. Los inversores han salido corriendo, han recogido el dinero. La culpa la tiene DeepSeek, una aplicación china de inteligencia artificial, porque ha demostrado que se puede hacer un buscador de inteligencia artificial por menos de la décima parte de su coste actual.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Lo escuchas? Lo entiendes.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest any es diagnosticaran uns 300.000 casos de càncer a Espanya i això representa un 3,3% més que l'any 2024. Hi haurà, per tant, més incidència d'aquesta malaltia, però la bona notícia és que la investigació dona els seus fruits i hi ha molts avenços per fer front al càncer. Evidentment, la prevenció i la detecció precoç són claus per augmentar l'índex de supervivència, que situen al voltant del 60%, i això és el doble que fa uns 40 anys. És un missatge d'esperança, coincidint demà amb el Dia Mundial contra el Càncer. Iolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, i és que no fa tant que rebre un diagnòstic, per exemple, de càncer de pulmó, doncs era una notícia devastadora per l'alta mortalitat que tenia aquest tipus de tumor. Afortunadament, com estem explicant, s'ha avançat molt, començant pels tractaments. El doctor Carlos Deniz és especialista en càncer de pulmó i diu que cal destacar la immunoteràpia perquè suposa un nou paradigma.
Prácticamente cada semana estamos viendo casos con respuestas espectaculares. Operamos pacientes que antes no eran operables porque después de la inmunoterapia responden y los podemos rescatar. Entonces la verdad es que es un nuevo paradigma. Estamos ante una etapa muy esperanzadora para nosotros.
I també s'ha de tenir en compte la teràpia dirigida, la combinació de fàrmacs que, doncs, per a alguns pacients que tenen certes mutacions, funcionen molt bé. Fins i tot el tumor desapareix o atura la malaltia, tot i que, hem de dir-ho clar, no serveix per a tothom perquè cada pacient és un món.
Son fármacos que para determinados pacientes, si tienen ciertas mutaciones, pues se le pueden dar al paciente y a veces el propio tumor responde, incluso desaparece o se paraliza la enfermedad. Eso siempre, bueno, es muy específico, ¿no? Hay que hablar siempre con cuidado porque, como decía, no a todos los pacientes se pueden beneficiar, pero sí que es verdad que hay grandes respuestas y grandes controles de la enfermedad.
Un altre avenç molt important està en la cirurgia. D'aquestes operacions, fa uns anys, tenien una recuperació lenta i dolorosa i ara són mínimament invasives. I per on passa el futur del càncer? Es podran curar tots? El doctor Carlos Deniz es marca aquest objectiu.
Por lo menos convertirse en una enfermedad crónica como cualquier otra, ese sería parece ser que será el camino en un futuro, no sé cuánto decirte, pero ojalá lleguemos a ese punto.
I ja que parlem de càncer de pulmó, no oblidem que un 80-90% d'aquest tipus de tumors estan relacionats amb l'hàbit de fumar. I atenció, perquè en el cas de les dones, el càncer de pulmó causa ja gairebé tantes morts com el de mama.
Afortunadament, els tractaments estan millorant, però això no treu que quan algú li diagnostica un càncer és un tràngol en majúscules i et canvia la vida d'un dia per l'altre. La majoria de malalts es veuen obligats a deixar la feina i no sempre és fàcil tornar a la rutina, per por o perquè l'empresa no dona facilitats.
Doncs mira, la Viviana li van diagnosticar leucèmia el 2018, quan tenia 38 anys. Un any després li van fer un trasplantament a l'Hospital Clínic i en total va estar de baixa 3 anys i mig. La Viviana treballa a l'Aquàrium de Barcelona, és supervisora d'atenció al públic i quan ja es va sentir forta i volia tornar a la feina, reconeix que li van sorgir molts dubtes.
Fue una etapa que me generó muchas dudas, porque hay algo que te genera cierta inseguridad después de pasar algo así, tienes que volver a confiar mucho en ti. Y bueno, hablé varias veces con mi directora de mi trabajo y le pedí sobre todo que quería volver de manera progresiva. Uh-huh. Insistí bastante en eso y las dos llegamos a la conclusión, y así ha sido, que iba a ser algo positivo, porque si yo volvía de manera progresiva, seguramente mi cuerpo se iba a adaptar mucho mejor y iba a coger menos bajas.
En el seu cas, com estem escoltant, l'empresa en tot moment li ha donat facilitats, però quan tens una malaltia com el càncer, mai no saps com evolucionarà i si podràs tornar a fer vida normal, perquè no sempre es pot recuperar la rutina.
en mi caso, que incluso se llegó a barajar que igual tendría que coger una incapacidad, porque como no se sabía muy bien cómo iba a ser el trasplante y después del trasplante cómo iba a quedar del todo, si me quedarían secuelas fuertes, si no, porque en ciertas ocasiones, si el donante no es compatible 100%, te puedes quedar con secuelas que te impidan volver al trabajo.
Doncs, com dèiem, la Viviana s'ha pogut reincorporar de forma gradual a la seva feina. Va començar amb 20 hores a la setmana, després 26 hores i actualment ja està treballant 36 hores setmanals. El que té clar és que la seva prioritat ara mateix és ella.
Sí que reconozco que lo tomé todo con mucha cautela y sin prisa, intentando pues eso, no, o sea, poniéndome a mí como prioridad. O sea, para mí a día de hoy ahora el autocuidado es lo primordial, porque lo he pasado muy mal y por eso yo he querido pactar con la empresa quedarme en las 36 horas para luego tener mis tardes o mis mañanas para mis rutinas de autocuidado, para mi deporte, para poder cocinar bien.
Doncs la Viviana vol llançar un missatge a totes les empreses amb algun treballador malalt de càncer. Els hi demana que facilitin la seva reincorporació a la feina de forma gradual perquè poder recuperar la rutina doncs és part també de la recuperació.
En el marc del Dia Mundial contra el Càncer, el Centre Càlida Sant Pau presenta una iniciativa per millorar la qualitat de vida de les persones amb càncer a través de la gastronomia i la nutrició. Avui és un plaer parlar en aquest programa amb la Núria Duran, que és nutricionista oncològica d'aquest Centre Espai Càlida de Sant Pau. Senyora Duran, què tal? Bona tarda i gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, bona tarda a vosaltres per trucar-me.
Per què és tan important parlar d'alimentació i de càncer?
Bueno, sabem que una bona alimentació, no? En pacients amb càncer els pot ajudar a tenir un bon estat nutricional i, no? I també si adaptem la dieta, no? I valorem com està aquell pacient, doncs també podem facilitar més davant dels efectes secundaris que estigui més ben nutrit, no? Que, per exemple, doncs, si té nàusees o perd la gana, doncs si fem adaptacions, doncs aquell pacient pot ser que no tingui tanta pèrdua de massa muscular, que no perdi tant de pes i que tingui millor tolerància als tractaments, no? Ja sigui quimioteràpia, operacions, radioteràpia...
Això, Núria, podem dir que és bastant actual, no? Això de la dieta i la malaltia, no? Ho dic perquè no sé si existeixen fins i tot recomanacions concretes dietètiques claus per reduir aquest risc de desenvolupar un càncer a persones que encara no el tenen.
Bueno, sí, s'ha vist que una alimentació saludable, no? Com tenir un estil de vida saludable, pot prevenir moltes malalties que són prevalents, no? En el nostre entorn, com la diabetis, malaltia cardiovascular i entre ells alguns càncers, sí? com per exemple s'ha relacionat, no? A pitjor patró alimentari, més consum d'alcohol, no? Doncs que pot incrementar el risc de càncer de mama, de colorectal, d'esòfag.
I quins són els aliments que dius de pacients amb càncer haurien d'evitar durant el tractament sí o sí?
Bueno, jo més que dir evitar, jo crec que hem de promoure, no? Que, per exemple, una bona el model d'alimentari de dieta mediterrània, no? Però sempre jo dic amb la gent, quan faig xerrades o amb pacients, dic una dieta mediterrània ben entesa ens pot prevenir de patir malalties, sí. I ens pot ajudar davant del tractament de càncers, no? I al final una dieta mediterrània està sobretot basada en prioritzar aliments d'origen vegetal, no? Verdures, hortalisses, llegums, temes de cereals integrals, bona font de proteïna, no? Ja sigui carns magres, peix blau, làctic fermentat. Llavors això és el que treballem amb els pacients, ja siguin més o menys adaptacions depenent del tipus de tumor, no? Els efectes secundaris que tingui, que no tothom té els mateixos. I també, relacionat amb el que em preguntaves, doncs, si tenim un estil de vida saludable, amb una bona alimentació saludable, podem reduir el risc de patir càncer.
Efectivament.
No? Això vull dir, hi ha evidència científica i s'ha vist.
Segurament molts dels pacients quan arriben a la consulta i si els hi proposa això de canviar potser l'alimentació, hi ha molta gent que en primer lloc es veurà perduda, no? Perquè dirà, és que no sé quina seria aquesta alimentació, com hauria de fer les receptes, que siguin senzilles, no? Perquè també hi ha aquesta part de que t'agradi o no estar a la cuina molta estona o no per fer-te una recepta, no? Sobretot si parlem de receptes per tenir una molt bona qualitat de vida.
Sí, bueno, clar, això requereix una mica de temps, no? I conèixer el pacient, saber de quins hàbits partia, de si li agrada cuinar o no, no? De si, no sé, menja a casa o fa pats fora. I això jo, per exemple, en la consulta privada ho anem treballant a poc, però també és una mica de sentit comú, no? Tothom sap una mica quins aliments són ultraprocessats, quins sí. aliments no són tan saludables, no? Doncs al final és explicar tot això i jo també dono eines, no? Menús, senzills, idees de receptes i que siguin fàcils, no? I al final també dic que és molt important, no? Doncs que tinguem aliments saludables a casa, quin tipus de compra i és, bueno, a poc, però no és tan difícil, no.
Perquè deia jo, Núria, que sovint els pacients no reben aquesta informació pràctica sobre com adaptar la dieta a les necessitats canviants, no?, que comporta la malaltia del càncer.
Clar, una cosa tampoc va ser general i quan hi ha el pacient de càncer, clar, sí que venen com molt més preocupats, angoixats, no?, i si saben, no?, que diuen, pot passar això amb el tractament, amb la quimio, llavors aquí ja anem més per parts, no? Primer és saber el diagnòstic, quin tractament farà, i sí que potser venen els pacients més perduts perquè també hi ha molta informació, però a vegades també desinformació, hi ha molts mites amb l'alimentació, i sí que potser des dels hospitals falta un acompanyament, no?, en aquest aspecte, perquè molts cops els diuen, vostè mengi normal, no?, o mengi una dieta saludable. Però, clar, la gent a vegades té dubtes i també un pacient a vegades, de fet, a la localització del càncer, no, del tumor, ha de reduir la fibra o hem de fer unes dietes més de fàcil digestió. Jo crec que tot això, un dietista nutricionista especialitzat pot ajudar, no, amb aquest acompanyament.
Perquè és superimportant tractar les malalties des d'una perspectiva integral, no? Perquè a vegades tractem una cosa però deixem de banda una altra, no? I tan important potser moltes vegades sigui unes coses i unes altres juntes, de manera integral.
Sí, amb això tens raó. Al final, jo crec que si ets un bon professional, no, tens una persona a davant, no, o amb un diagnòstic de càncer que és prou dur, hi ha molta incertesa, i has de saber, no, doncs, si és una mare jove, si és algú més gran, si viu sol, si té suport familiar, i jo això, tot això ho tinc en compte, igual que puc parlar d'alimentació, també els dic que és molt important, no?, que es moguin, que facin alguna cosa d'activitat física, si veig que estan millor o més recuperats també, o que hi ha fills que facin, no?, que no deixin de fer exercici, encara que l'hem d'adaptar. És important també, doncs, el descans, no?, que es permetin descansar,
també.
I després també
deixar de fumar.
Doncs han de rebre. Sí, això ja... Sí, això també, no?, deixar el consum de tòxics, sobre l'alcohol, el fumar. I si després cal, per exemple, un suport psicològic, no?, per exemple, amb la Fundació Càlira, no?, hi ha una treballadora social, no?, que això també és molt important. Tot suma.
El suport pràctic, emocional i social d'un equip, a més, de professionals sí. assistencials que teniu a Càlida Sant Pau. Bueno, han dit que serà tot un èxit aquest show cooking, d'aquest 4 de febrer.
Sí, de tant en tant fem unes 3 edicions a l'any d'un show cooking a la Fundació Càlida, que col·laboren, doncs, cuiners o chefs, que normalment són reconeguts. I aquest dimarts el fem amb la Gessamí Caramés i sí, bueno, està ja tot ple, no?, d'inscripcions. Llavors intentem fer, doncs, receptes saludables, però sempre donant un toc més original, alguna cosa diferent.
Que bé.
I, ho expliquem i ho posem en pràctica davant dels assistents i després fem un tastet.
Doncs què important preparat. És l'alimentació en tots els casos. Avui parlem amb de tema de pacients oncològics i és veritat que diuen som allò que mengem, no? Així que aprofitem la nostra dieta mediterrània, menjar sa, perquè vida només hi ha una, i a més si tens una malaltia, com és el cas del càncer, i pots menjar més saludable encara, millor que millor. T'agraeixo moltíssim, Núria Duran, nutricionista oncològica del Centre de Cali de Sant Pau, que hagis estat amb nosaltres. Gràcies i enhorabona per tota la gran tasca que feu per la gent que està patint aquesta malaltia. Una abraçada.
Vale, molt bé, a vosaltres.
Gràcies.
Adéu. Fins una altra. Adéu, adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿No te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Anotad bien este número de teléfono, 93-476-3055, 93-476-3055. Es el teléfono de Medicentre, un centro que está ubicado en la calle Consejo de 100-160 de Barcelona, donde te puedes tratar con esa medicina que se llama regenerativa y que muchos de vosotros ya conocéis, y que conocéis también al doctor Humberto Los Certales, que es médico de medicina interna y experto en esta medicina regenerativa con más de 20 años de experiencia. Doctor Los Certales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, 20 años de experiencia dan para mucho, ¿no, doctor?
Bueno, sí, alguno más incluso.
Habrá visto usted de todo, ¿no?
Bueno, sí, sí, la verdad es que podría estar horas y horas hablando de casos y cosas, ¿no?, relacionadas y viendo experiencias pues buenas y otras que pues no son tan buenas, pero realmente con esto nos, al menos tenemos una bastante acertada visión de lo que va a ocurrir, que eso ya es importante.
Y tanto. Cuando acudimos a la medicina regenerativa, ¿lo hacemos como última opción, doctor, después de hacer una peregrinación?
Bueno, muchas veces sí. Lo que pasa es que afortunadamente muchos pacientes pues nos han escuchado, nos han oído o se han interesado, porque también hemos publicado cosas en internet y han podido ver y realmente entienden que puede ser una opción antes de llegar a males mayores o a soluciones de más envergadura. Y realmente es una intervención que es bastante limitada en cuanto es mínimamente invasiva. Son intervenciones, quiero decir, médicas, utilizando unas herramientas que lo que van a hacer es autorreparar el cuerpo y, por tanto, es una alternativa muy importante y es una y puede evitar que vaya más adelante, que el problema acabe siendo tan grave que no tenga más soluciones que pasar por quirófano. Uh-huh. Y realmente estamos viendo que hay pacientes que vienen todavía, que hay muchas que realmente están más incipientes y realmente el trabajo es mucho más efectivo. Claro, cuando vienen que está muy degenerado, es más difícil, es más complicado, se tarda más y a lo mejor no se consigue completamente, pero bueno, siempre conseguimos muy buenos resultados.
Si hablamos de la artrosis de rodilla, es algo muy generalizado, ¿no? ¿Cómo nos trata? ¿Qué hacen ustedes en Medicentre, doctor?
Bueno, artrosis de rodilla yo creo que es una de las agradecidas, ¿eh? Porque primero que es bastante común, es bastante frecuente, es una de las nuestro caballo de batalla, es una de las articulaciones que más tratamos porque es muy asequible, es fácil de llegar a ella, se puede trabajar muy bien, además hemos podido demostrar con pruebas objetivas cómo somos capaces, cómo el sistema es capaz de autorrepararse y cartílagos que dice, bueno, este cartílago ya está en un grado 3-4, que ya es muy avanzado, al cabo de un tiempo de estar trabajando con herramientas de medicina regenerativa, me pasan a un grado tomado uno o dos. Con lo cual, el paciente recupera la función totalmente y tal. Y de esto tengo centenares de experiencias y centenares de casos, algunos muy, muy ilustrativos, que los hemos utilizado en congresos, incluso porque con resonancias antes y después del tratamiento, donde se ve perfectamente cómo se ha mejorado esa calidad del cartílago, cómo ha mejorado el volumen, la densidad, cómo esa persona, además, a la clínica. Es una articulación muy agradecida. Realmente yo estoy muy satisfecho cuando una persona viene con un problema de artrosis rodilla. Sé que vamos a conseguir un muy buen resultado. Si no es 100%, será el 90%, 95%, porque realmente es muy agradecida, fácil, asequible. Siempre empezamos con herramientas baratas, asequibles, que realmente tienen poco coste. Y si estas van bien, pues perfecto, seguimos con estas. Y si no van bien, pues tenemos algunas un poco más sofisticadas. Pero incluso para artrosis de rodilla, normalmente no hemos tenido que ir a piezas, o sea, a aquellos tratamientos extremadamente laboriosos como son células de tipo STEM, ¿no? La célula madre. No ha hecho falta con células de regeneración simples, de estas que se hacen en una horita, se pueden hacer en la consulta, se puede hacer trabajar perfectamente y unos resultados muy buenos. Yo realmente, si una persona tiene un problema de rodilla, que venga, que nos lo miramos, porque los resultados con medicina regenerativa son realmente extraordinarios.
Además, importante, siempre lo remarcamos, doctor, la primera visita es súper importante para explicar, para que usted nos comente y llegar a un entente. Importante la primera visita porque, además de ser gratuita, es informativa.
Sí, lo que vamos a hacer es revisar un poco, me trae las pruebas, si no las tiene, a veces las pido yo, si veo, bueno, es que esta resonancia hace 7, 8 años, casi que vayamos a hacer una nueva, ¿no?
Sí.
Y yo mismo ya les pido, les hago la petición, y podemos ver dónde estamos, si viene bien documentado, pues se analiza y se le dice, mire, pues vamos a hacer esto, esto y esto, y vamos a conseguir esto y esto y esto, y usted cuando quiera, sin ningún compromiso, pues empezamos a trabajar. Y la verdad es que estarán satisfechos sin ninguna duda.
Desde luego son muchos los casos exitosos que han pasado por las manos del doctor Humberto Certales, médico de medicina interna y experto en medicina regenerativa. 93-476-3055 en la calle Consell de Asen, 160 en Barcelona. Ahí está Medicentre. Doctor, gracias.
A ustedes, más tardes.
Bueno, a las 7 de la tarde, 26 minutos, escuchas La Linterna de COPE Cataluña y Andorra. Te voy a hacer una pregunta. ¿Eres propietario de una vivienda o vives de alquiler? Línea Directa protege tu hogar en todo momento. Seas inquilino o propietario, el seguro de hogar de Línea Directa se adapta a tus necesidades para que tu vivienda y tus bienes estén protegidos siempre. Cámbiate ya al seguro de hogar más completo y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com, el valor de ser directo.
Sigue Ángel Expósito en X, @expósitocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Baby, desde que te vi, supe que iba a doler, y que tú mi corazón te lo ibas a romper. Yo sé que no debí quedarme, pero igual me quedé.
El 21 de març de 2006 va passar un fet que va passar inadvertit i que ha canviat la comunicació mundial. Jack Dorsey va publicar el primer tuit informant al món que s'havia creat el seu compte. La idea inicial era la creació d'una empresa de podcasting i en comprovar que no podia competir amb les grans empreses tecnològiques, l'enginyer Jack Dorsey va plantejar-se una proposta que consistia en el fet que la gent utilitzaria serveis de missatgeria curta per compartir actualitzacions amb els seus amics. El seu logo logo era un pardal blau, ja una imatge icònica, perquè eren missatges curts, 140 caràcters de text semblants als tuits dels pardals. 18 anys després, la plataforma ara anomenada X va ser comprada per Elon Musk per 44.000 milions de dòlars. La plataforma té molts canvis, ha deixat el pardal i ara és el límit de caràcters és de 25.000 paraules i es poden publicar fins a 3 hores de vídeo per entrada. Les últimes xifres d'usuaris són de 540 milions d'usuaris actius mensuals arreu del món. A Espanya n'hi ha 11,7 milions d'usuaris. L'Ajuntament de Barcelona, una administració pública, ha decidit marxar d'X i altres organitzacions pel contingut tòxic i potenciar teories disparatades sense cap tipus de rigor. Ens plantegem aquest debat avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Avui, darrere COPE Catalunya i Andorra, hem preguntat al professor de Ciències de la Comunicació de la UOC, Ferran Lalueza, sobre la presència a la xarxa X. Què us ha dit, Sergi?
Doncs el professor considera que és un error marxar hores d'ara d'X, sobretot per part d'institucions públiques. És evident que a nivell privat cadascú pot assumir totes les seves funcions d'on vol publicar o no, però en el cas de les administracions públiques, agradi o no agradi a un polític que doni aquesta ordre, X és a dia d'avui un canal de comunicació seguit per milions de persones. Ho acabes de dir, no? Més de gairebé 540 milions a nivell del món, però per exemple, a Espanya, 11 milions de persones són usuaris mensuals d'aquesta xarxa social i, òbviament, doncs, d'aquests 11 milions, 7 milions a Espanya, milers i milers viuen a Barcelona ciutat, no? Per això, Ferran Lalueza, professor de Ciències de Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya, ha estat molt clar darrere en COPE de Catalunya i Andorra, senyalant que el primer requisit d'una administració pública és que té sempre l'obligació de comunicar.
El cert és que la ciutadania encara és present a X. Encara hi ha moltes persones que, com dèiem, ens movem encara per aquesta xarxa social. I, de fet, el propi Ajuntament de Barcelona, que la setmana passada va anunciar aquest abandonament d'X, ha decidit mantenir-hi, dels 80 comptes que tenia, mantenir-ne un justament per informar a la ciutadania quan hi hagi algun tipus d'alerta meteorològica, incidència de mobilitat o qualsevol altre tipus d'emergència. I, per tant, d'alguna manera, l'Ajuntament de Barcelona està reconeixent que la ciutadania encara té presència.
Per tant, l'Ajuntament de Barcelona fa un marxo, però no del tot, no? Com tu molt bé has explicat, Montse, Twitter compleix 18 anys, no? I 18 anys després continua tenint un gran seguiment. Moltes coses han canviat, com tu molt bé has dit, no? Quins són els arguments de sortida, el que estan argumentant, el per què marxen d'aquesta plataforma social? Doncs, com també tu has comentat, segons aquestes institucions, la clau és que hi ha molta més informació tòxica. Aquí l'important és el nivell de control de continguts. El professor Ferran Lalueza admet que sempre hi ha hagut aquest tipus d'informació tòxica, anomenada tòxica, en aquesta plataforma, no? Però ara sí que està augmentada perquè des de l'arribada d'Elon Musk el control de continguts ha desaparegut, com també per cert està passant a la resta de xarxes socials.
Perquè és veritat que aleshores era Twitter sempre havia sigut de totes les xarxes socials, diguem-ne, mainstream, no? Aquestes que tots coneixem, sí. Doncs la que havia permès continguts que altres xarxes socials no haurien permès circular en aquell moment, amb més flexibilitat, amb més tolerància, amb més llibertat, no? Però a partir del moment en què renuncia a qualsevol tipus de moderació, òbviament aquí està donant carta blanca a qualsevol bestiesa que es vulgui compartir a les xarxes socials sense que ningú ho limiti de cap manera, no?
Recordem que dels mitjans de comunicació tradicionals, The Guardian, que va ser el primer, i La Vanguardia, són els hores d'ara únics grans diaris europeus que han decidit a marxar de X. Ho van fer 48 hores després de la victòria de Donald Trump. La resta no ha seguit la seva decisió.
I des del món de la comunicació, Sergi, què més han dit?
Exacte, perquè és important també saber què és el que es pensa des del món comunicatiu, com han explicat la decisió d'aquests diaris, de Guardian i La Vanguardia, i a migdia a COPE hi ha estat el director de l'agència de comunicació, Miguel López Quesada. Ha parlat també de la decisió de l'Ajuntament de Barcelona al tractar-se d'una administració pública i considera que es tracta d'una decisió com a mínim controvertida.
O sea, es un mensaje en sí mismo, es un mensaje que muchas veces tiene un componente político, con lo cual la decisión puede estar motivada por un intento de querer dejar clara una posición política. Pero del mismo modo estás dejando un hueco. Claro. Y este es un hueco en el que muchos de tus usuarios encuentran información y la buscan y esperan encontrarla también de tu marca o de tu institución. Entonces a esa gente la estás dejando un poquito fuera de tu radar y fuera de tu alcance. Y luego la segunda es que eso no evita ni que haya perfiles falsos que se hagan pasar por el ayuntamiento, ni que haya perfiles que critiquen al ayuntamiento y tú ya no tienes una voz oficial desde la que defenderte.
Claro. A més també significarà la pèrdua de tots els usuaris que t'estaven seguint, perquè aleshores, si vols retornar passat un temps, doncs hauràs de començar de zero, no? Ha parlat en aquest cas Miguel López Quesada de quines serien les dificultats que es podria trobar l'Ajuntament de Barcelona, que recordem, sí que deixa una per informar d'emergència. Respecte al futur dels grans diaris, al futur de les grans empreses de comunicació, de ràdio, com som nosaltres, la COPE, de televisió i també de mitjans de comunicació. López Quesada considera que a hores d'ara les xarxes socials poden incorporar, sobretot pels diaris, una competència directa i que al cap de la fi la clau sempre ha estat el rigor.
Entonces, los medios están encontrando que en las redes están devaluando parte de su mensaje. La ventaja de las redes era la inmediatez.
Yeah.
La desventaja de las redes es la falta de verificación. Y la gran ventaja que los medios legítimos y tradicionales han tenido, y tradicionales me da igual si son medios digitales o medios en papel, los medios tradicionalmente han tenido una gran ventaja respecto a las redes sociales, y es que tienen una serie de reglas de juego. Hay un editor responsable, hay unos profesionales de la información que verifican, que comprueban, que buscan las fuentes, y hay una función profesional y una voluntad informativa.
Hi ha hagut en els últims mesos un descens d'usuaris d'X, això és una realitat. La majoria passarà migrat amb una nova xarxa social, Blue Sky, que ha augmentat a tot el món, on està ara amb 20 milions d'usuaris mensuals. Una altra institució que també ha decidit abandonar és la Universitat de Barcelona, que va ser una de les primeres, Montse, que va prendre també aquesta decisió. A més, 100 organitzacions de caire ecologista també han marxat a l'hora de comunicar d'aquesta xarxa social.
Avui és un plaer saludar el senyor Raúl Ramos, que és vicerrector de Política d'Internacionalització de la Universitat de Barcelona. El senyor Ramos Lobo, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vostès han estat un dels primers en abandonar X, veritat?
Doncs sí, dins del que és el context de l'estat espanyol, vam ser la primera universitat que va prendre la decisió.
I per què?
Bueno, la veritat és que va ser una decisió complexa, perquè al final tots els que formaven part de la xarxa X, doncs ja teníem uns perfils bastant consolidats, un nombre de seguidors considerables, i per tant comunicativament no va ser una decisió fàcil. Però és cert que l'evolució que havia anat prenent aquesta xarxa social, sobretot a línia amb el que són els valors que ha comentat la universitat, doncs ens van portar que a través d'una decisió de tot el Consell de Direcció, doncs que decidíssim abandonar aquesta xarxa i deixar el perfil, diguem-ne, en suspens, a l'expectativa també del que pugui passar de cara al futur.
El fet de marxar és, per el que comentàvem abans, potser per la toxicitat i la desinformació i la ara no moderació?
Bueno, bàsicament, la Universitat de Barcelona doncs està compromesa amb uns valors que són els que nosaltres doncs volem fomentar en tota la nostra comunitat, en els estudiants, en el professorat i en el personal tècnic i de gestió. I, per tant, participar d'una xarxa que cada vegada s'estava convertint en un espai de desinformació en el que sobretot es fomentaven missatges d'odi, doncs la veritat és que nosaltres no ens hi trobàvem còmodes. És a dir, al final nosaltres el que busquem és que una de les nostres missions sigui precisament ajudar a difondre el coneixement, i per tant tenim una responsabilitat social que ens va portar doncs a deixar aquesta xarxa i d'alguna manera intentar que doncs això, el que esteu fent vosaltres ara, no?, que també es posi de manifest doncs la poca fiabilitat que té bona part de la informació que es transmet a través de la xarxa, i per tant intentar contribuir a que els debats siguin constructius i que tot l'intercanvi d'idees, que sempre és bo, doncs actuï respectant uns valors que són els que s'han de complir.
Hi ha molta gent que diu que marxar de les xarxes, les administracions públiques, és un cras horror.
Bueno, nosaltres el que vam fer va ser transformar aquest perfil diguem-ne en una altra xarxa social, en Blue Sky, que de moment doncs la veritat és que les interaccions que estem tenint doncs sembla que recuperen més l'esperit inicial del que va ser Twitter en el seu dia. Mantenim els nostres perfils també d'Instagram i també tenim perfil a TikTok. Per tant, d'alguna manera hem únicament substituït un d'aquests canals per altres canals amb els que els nostres usuaris i la nostra presència a la societat continua estant activa. També és cert que des de fa uns anys tenim una aplicació pròpia que està oberta a tota la comunitat i, per tant, tota la comunicació interna, que també feia fa uns anys es feia a través de xarxes socials, doncs s'utilitza a través d'aquesta aplicació que es diu SOCUB.
Hi ha gent que em pensa que el fet de marxar d'X que farà que la informació tòxica trobarà més espai per expandir-se. Pensa vostè el mateix?
Bueno, jo crec que al final és un moviment que no és que neixi amb la universitat, no? Van ser altres mitjans també de prestigi internacional, com The Guardian, i aquí en un àmbit més local, La Vanguardia, que van començar a dur a terme aquest moviment. I, per tant, el missatge que es vol donar als usuaris és que la informació, precisament, que hi ha en aquelles xarxes és una informació que no s'ajusta a la realitat en molts casos, no? I, per tant, és posar el focus en que realment aquella xarxa doncs s'ha d'agafar amb la credibilitat que té. Per tant, sortir-nos no crec que contribueixi a que el que quedi sigui pitjor, sinó d'alguna manera posar sobretot el punt sobre els usuaris doncs que vagin en compte, no? Jo crec que aquest és el missatge que volíem donar, és de responsabilitat respecte a la nostra visió de com s'hauria de portar un debat públic.
Senyor Ramos, com funciona aquest plan B que han optat vosaltres per escollir el Blue Sky? Què és, diguem-ne?
Bueno, bàsicament, Blue Sky és una xarxa social que van posar en marxa els mateixos, diguem-ne, desenvolupadors de Twitter en el seu dia. La principal diferència és que és una xarxa amb codi obert, és a dir, els algoritmes són públics. Per tant, tothom sap què és el que s'està primant, tothom sap de quina manera els mecanismes de promoció de determinats missatges doncs estan funcionant. Per tant, queda clar que no hi ha cap, diguem-ne, procediment ocult que estigui primant doncs un debat respecte a un altre, un missatge respecte a un altre, i per tant, de moment, doncs és una xarxa que té un funcionament molt més transparent a nivell tècnic i que ens inspira més confiança per tal de poder participar en ella.
El que està clar és que hem d'estar informats, però ben informats, no?
Efectivament, i com deia, doncs aquest és el punt pel qual sovint els nostres experts doncs no només col·laboren amb aquestes xarxes, sinó amb altres mitjans com pot ser The Conversation o com estem fent ara, no? Els mitjans de comunicació que també tenen un impacte molt elevat en una bona part de la població.
Efectivament. Doncs agraeixo moltíssim a Raúl Ramos, que és el vicerrector de Política d'Internacionalització de la Universitat de Barcelona, per haver estat avui amb nosaltres a la linterna de la cadena COPE. Gràcies, senyor Ramos, i molt bona tarda.
Moltes gràcies, igualment.
Una abraçada.
Si te gusta el fútbol,
sí, señor.
Esta semana estás de suerte. Llegan los cuartos de la Copa del Rey.
Atención,
martes. Desde las 9 de la noche, Atlético de Madrid, Getafe. Miércoles, Leganés, Real Madrid.
Qué bonito, qué bonito.
Jueves, Real Sociedad, Osasuna y Valencia, Barcelona.
Al Barça, olé.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias a Laboratorios. De venta en farmacias.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad, tiene alerta por manipulación y mira, además de con las llaves, también puede abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
A 8 de la tarda, estàs escoltant la Linterna a COPE, Catalunya i Andorra. Ja saps que per qualsevol tema dels que hem fet aquí en aquesta casa, al llarg de les 24 hores del dia, ja saps que pots tornar a recuperar aquelles entrevistes, aquells temes, aquella informació que no t'ha donat temps a escoltar del tot, o bé voldries tornar a escoltar o vols compartir amb algun conegut. Bueno, que sapigueu que tenim la plana web de COPE.es i la COPE Catalunya, i allà podeu trobar tots els programes, totes les entrevistes, tot allò que fem, com dèiem, aquí a COPE Catalunya i Andorra. A banda d'això, també teniu l'altra opció, que és la de les xarxes socials a través de COPE Catalunya. La xarxa X, de la que acabem parlant fa un moment, per cert, amb el company Sergi Tora. Aquestes són les vies per poder tornar a escoltar allò que hem fet en el programa. I pels que continuem amb nosaltres, ara d'aquí a un moment tindrem la informació de primera mà, l'última hora, amb la companya Yolanda Bernal. Òbviament, posarem la mirada en la Casa Ursola, que és el que ha passat amb el desnonament d'aquest veí. També en parlarem de la percepció d'inseguretat que hi ha cada vegada més estesa a Catalunya, de l'amenaça de Donald Trump d'imposar arancels i que l'Ajuntament de Barcelona ha interposat atenció. 452 multes durant aquest cap de setmana per incompliment de la nova ordenança de circulació dels patinets. D'unidó, també en pararem d'esports, anirem fins a Girona perquè Girona i les Palmes tancarà ja la jornada de Lliga de Primera, estarem pendents de Joan Laporta, parlarem de Piqué i de més coses. Ho farem amb els companys d'Esports COPE, avui amb la veu del company José Luis Gil i també les connexions amb els companys que es troben ara mateix seguint la informació. Tot això estarà d'aquí a un moment, així que no marxis perquè la Linterna continua aquí a COPE Catalunya i Andorra.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Mister Manolo, què tal, com estem? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Estàs igual de convençut ara que l'equip aquest any mantindrà la categoria o...?
Sí, estic molt segur. Penso que l'equip ha competit amb un calendari molt complicat fins ara i no n'hem perdut la cara a la competició, tenint algun dia puntual.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Cataluña y Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Marina, ja t'ha arribat la comanda a casa?
Sí, sí, fer la compra en línia és fantàstic.
I què fas per aquí?
Et volia demanar una bona recepta per cuinar el peix.
Oh, i tant! Ara te l'explico.
A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Osmotic, la osmosis inversa número uno del mercado. Por su altísima tecnología, conectividad total, por ser la única osmosis que no desperdicia agua y además de fabricación nacional. Agua exquisita y segura, desinfectada por ultravioleta. Osmotic de Corsa, cumplimos 50 años y lo celebramos contigo con numerosas promociones. No esperes más, hazte con el Osmotic de última generación y nunca más comprarás agua. 900-208-208. 900-208-208 o entra en osmotic.corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
De la tarda, 50 minuts, linterna a COPE Catalunya i Andorra. I atenció, perquè el desnonament del primer veí de la Casa Ursola, que s'havia de fer aquesta matinada, s'ha ajornat 15 dies. Està previst pel proper 18 de febrer. És el segon ajornament i, enmig de la polèmica, el propietari de l'edifici, Albert Uller, reconeix en una carta oberta que s'està plantejant vendre la finca. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí. També acusa alguns llogaters d'il·legalitats i d'abusar de la condició de vulnerabilitat. En qualsevol cas, Uller agraeix, encara que sigui una mica tard, l'oferta de mediació del síndic de Barcelona. L'alcalde Jaume Collboni diu que l'Ajuntament donarà suport a les mesures que surtin d'aquesta mediació i evita parlar d'una possible compra de l'edifici.
Hem vist ja un primer resultat d'aquesta mediació i el que sí li puc dir és que l'Ajuntament, el seu compromís és seguir la mediació i recolzar les mesures que eventualment s'hagin d'adoptar producte d'aquesta mediació, però jo no avançaré ni escenaris i serem molt, molt pulcres pel que fa a la comunicació, perquè, insisteixo, això afecta la vida de persones que viuen a la finca.
I el sindicat de llogateres, per la seva banda, nega que hi hagi cap negociació en marxa amb la propietat de l'edifici, tot i que reconeix que la mediació doncs, pot ser una oportunitat perquè els veïns es puguin quedar a casa seva. Enric Aragonès, portaveu del sindicat, diu que aquest segon ajornament és una nova victòria i ho vincula directament a la gran mobilització que hi ha hagut fins ara.
I és evident que aquest ajornament, fins al dia 18 de febrer a 9:45 del matí, no es deu a cap altra cosa que l'enorme mobilització que vam veure aquí la setmana passada i l'evidència que aquesta mobilització es repetiria tantes vegades com fes falta per evitar el desnonament del Josep. És més, preveiem fins i tot que la mobilització d'aquesta propera nit pogués ser encara més gran.
Mentrestant, Foment del Treball dona ple suport al propietari de la Casa Ursola, que sempre, diu la patronal, ha actuat amb responsabilitat i recorda que la finca ha estat objecte de diverses campanyes de desprestigi, ocupacions il·legals i actes vandàlics, i el que volia la nova propietat és precisament preservar el seu patrimoni modernista.
La percepció d'inseguretat és un fenomen cada vegada més extès a Catalunya. De fet, ha estat un cap de setmana amb nombrosos fets violents. Uns fets que, segons el president del PP català, Alejandro Fernández, confirmen afirmen que Barcelona és, juntament amb Brussel·les, la ciutat més insegura d'Europa.
Sí, l'últim fet violent l'hem conegut aquest matí. Un home de 36 anys que ha mort després d'una agressió en un pis de Badalona. També durant el cap de setmana hi ha hagut víctimes per mort violenta a Vilanova del Camí i Santa Perpètua de la Mogoda. Dijous passat un home va morir a Ciutat Vella, a Barcelona, després de ser ferit durant una baralla amb armes blanques. I també a Barcelona, la nit de dissabte a diumenge va acabar amb dos apunyalats ingressats a l'Hospital de Sant Pau. Episodis cada vegada més habituals. Quina conclusió treuen des del Partit Popular, Yolanda Canales?
El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, té un diagnòstic ben clar del que dibuixa aquesta fotografia del cap de setmana.
Catalunya tiene un problema de seguridad, lo tiene, pero no porque lo diga yo. Barcelona es, junto con Bruselas, la ciudad más insegura de Europa. Datos en la mano. Catalunya aglutina el 42% de les ocupacions il·legals de tota Espanya. Datos en la mano.
En declaracions al programa Converses d'aquesta casa, Alejandro Fernández també ha lamentat que una part de la gent comparteixi el relat de que s'ha de fer costat al moviment Ocupa i als violents.
Té part de la població que comparte esta retòrica, según la qual los policías son fascistas y los delincuentes son defensores de la libertad. No. Todos estos pijiprogres ocupas que se dedican a vivir de la contemplación y, en fin, son auténticos chupópteros de la sociedad, no merecen ningún respeto.
D'altra banda, i en clau més política, Fernández assegura que el procés s'ha instal·lat a la política espanyola, liderat per Pedro Sánchez i el pròfug Carles Puigdemont, i que només ells saben a on volen arribar.
Gràcies. Canales, canviem de tema per parlar de l'amenaça de Donald Trump d'imposar arancels ara plana sobre el sector del vi, que admet preocupació per com podria afectar aquesta mesura en les exportacions i les vendes.
Sí, el mercat nord-americà representa el 10% de les exportacions de vi, o el que és el mateix, cada any s'envien uns 20 milions d'ampolles als Estats Units. Meritxell Jové, consellera delegada de Jové i Camps, i Carlota Mencion, directora de màrqueting de Freixenet, reconeixen que estan a l'expectativa.
Evidentment, el mercat americà és un dels principals importadors de vi espanyol, de vi català, llavors realment no serien favorables per les vendes dels nostres elaborats.
Estem a l'expectativa, encara no s'ha confirmat cap notícia, en el passat no ens va afectar el món del cavall.
Es refereixen a l'anterior legislatura de Trump, quan ja va aplicar taxes, però en el cas dels caves van tenir sort i no els van afectar.
Més informació de Cope.es i a les xarxes socials de Cope, Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies, fins demà.
Adeu, fins demà.
I anem directament a la informació esportiva. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Girona i Les Palmes tanquen la jornada de Lliga de Primera.
Sí, senyor. D'aquí, doncs, una horeta i una miqueta més. A les 9 de la nit, a l'estadi de Montilivi, un partit que li pot valdre al Girona escalar posicions en la classificació i trencar una mica amb la mala ratxa de resultats que ve recollint l'equip de Michel Sánchez a les últimes jornades. Ja preparats a Montilivi per explicar-nos les incidències d'aquest partit. El tiempo de juego, l'assistència tècnica a càrrec de Jorge Martínez, l'Alberto Díez, al Municipal de Girona. Alberto, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Gil, què tal? Bona tarda. Bona tarda, Montserrat. Bona tarda a tothom. Tenim l'11 del Girona. Són 6 canvis respecte a l'equip que va perdre davant l'Arsenal en el adeu a la competició a la Lliga de Campions fa uns dies en aquest mateix escenari. L'11 del Girona per intentar assolir i dormir setè a només un punt d'Europa. Gazzaniga en porteria, línia de 4 en defensa, amb Bernou per la dreta, Miguel per l'esquerra, Juanpe i Creixi a l'eix de la defensa, per davant Yangel Herrera i Ivan Martín en un 4-2-3-1, les bandes per Sigankov i Brian Hill, de mitja punta Van de Beek i en punta la referència al nou del Girona, Abel Ruiz. Davant, el conjunt de Diego Martínez, la Unió Deportiva Les Palmes, que no té a Sandro, que no té a Januzaj, i on d'inici no s'estrena l'últim fitxatge, Stefan Bajcetic. Veurem també l'afluència de gent, una temperatura d'uns 8-9 graus avui a Montilivi, amb la humitat habitual, però sent dilluns, 9 de la nit, veurem l'afluència a l'estadi del Girona. 9 de la nit, Girona, Unió Deportiva Les Palmes, amb l'arbitratge del madrileny Carlos del Cerro Grande.
Un partit que, evidentment, podeu seguir al tiempo de juego per aplicacions, dispositius, internet i per aquelles emissores com, per exemple, Cope Barcelona, Ona Mitjana o les emissores del circuit Cope Mas.
I mentrestant, pendents de Joan Laporta després de la retallada a la Lliga.
Una retallada que ha portat conseqüències, conseqüències d'allò més. Avui els companys de Mundo Deportivo celebraven la seva gala anual, estan celebrant-la de fet, sí. I Joan Laporta ha arribat a la catifa vermella d'aquesta gala sense fer declaracions. Per què? Doncs perquè una de les raons, doncs perquè el Barça li ha retallat 3 punts a la Lliga al Madrid després de la derrota blanca al camp de l'Espanyol, i perquè a la tarda, a escala espanyola, informativament parlant, ve presidida per la duríssima carta que ha escrit el Real Madrid al president de la Federació Espanyola, el senyor Louzán, demanant, entre d'altres coses, una queixa arbitral generalitzada i demanant la reforma integral del sistema arbitral, substituint aquells àrbitres, diu la carta, la vinculació dels quals amb etapes sota sospita compromet la legitimitat del sistema i perpetua la seva manca de transparència. El Madrid ha pujat un graó més l'escala de queixes, ja no són vídeos a Real Madrid Televisión, és una carta al president de la Federació Espanyola amb còpia al Consejo Superior de Deportes. Per cert, un Barça al qual avui, en el Mercato, li han tocat 24 milions d'euros.
Ah, mira.
I és que el Manchester City ha fitxat a Nico González, el fill de Fran, que es va formar a Can Barça, que jugava al Porto. Doncs bé, el City li paga al Porto 60 milions per Nico González, i d'aquests 60, 24 van a la tresoreria del Futbol Club Barcelona.
I Piqué, que amenaça amb treure l'Andorra del Principat, i el govern li ha respost.
Sí, l'Andorra juga a l'Estadi Nacional, però l'ha de compartir amb el rugbi. Clar, el rugbi és un esport que deixa la gespa del Nacional malmesa, i se la va trobar malmesa l'Andorra per disputar el seu partit de Lliga de Primera Federació davant del Orense. Piqué es va queixar després del partit insinuant que si no s'arriba a una solució s'haurà d'endur l'equip d'Andorra. Avui li ha respost el cap de govern del Principat, Xavier Espot, en aquests termes.
El que no pot pretendre un club privat, ja no parlo del del Club Andorra, parlo en general, és que el govern hagi de posar a disposició de manera exclusiva instal·lacions públiques o encara més, que nosaltres ens haguem de plantejar ara de construir un estadi específicament pel Futbol Club Andorra, perquè és un club privat, sobretot tenint en compte que l'Estadi Nacional és un estadi públic, és un estadi que ja inicialment estava ocupat pel rugbi, i que no hi ha cap motiu pel qual haguem de fer fora el rugbi permanentment perquè ells es quedin l'Estadi Nacional.
Doncs vaja, que Piqué ho té complicat per arribar a una solució, sí, en aquest tema. Dubtes al Barça de bàsquet al voltant de la figura de Peñarroya als propers partits decisius, en un dia on ha començat el judici contra Luis Rubiales pel seu petó a Jennifer Hermoso.
Bueno, recordeu, tiempo de juego per replicar els dispositius i una mitja salutacions de qui t'ha parlat. Ara la...